Radio Vida.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Us parlem ara de la comunitat de regants del Baix Penedès, un projecte estratègic que ha de permetre reaprofitar l'aigua tractada a l'Eder de Santa Oliva per destinar-la a l'agricultura. Una aposta decisiva per garantir el futur hídric i productiu del Penedès. És una entrevista de la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i hem de dir que en el moment de l'entrevista, com sentireu, el Magí Pallarès era el president en funcions de la comunitat de regants, però que ja ha estat nomenat com a president. Un pas important a l'hora d'aconseguir tot allò que volen amb la comunitat de regants i que serà un pas i on es puguin emmirallar altres comarques que estan passant pel mateix. Una comunitat de regants impulsada pels mateixos pagesos, que és important i que, tot i que encara falten uns anys per veure com es durà a terme i com es materialitzarà, ha rebut el suport d'unes 45 persones, a més de que també s'han formalitzat ja altres càrrecs, com el tresorer, el vicepresident o els vocals. Anem a escoltar l'entrevista que feia la Laia Batlle al Magí Pallarès.
Avui qui m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio és el president en funcions i promotor del projecte de la comunitat de regants de la vegueria del Penedès, el senyor Magí Pallarès. Magí, molt bon dia.
Bé, molt bon dia a vostè i a tots els que estan escoltant.
Benvingut i avui per parlar d'aquest projecte que ha tingut inici a la comarca del Baix Penedès i també concretament a Sant Jaume dels Domenys. Magí, expliqui'ns, quina inquietud va generar, no? Quina inquietud teníeu per crear aquesta nova comunitat de regants aquí a la comarca i a la vegueria?
Bueno, és una inquietud, doncs, gràcies per permetre'm poder estar aquí, no? És una inquietud que hi havia de fa uns quants anys enrere, però la sequera de fa 2 anys, o 2 i 3 anys, va ser el que ens va acabar de mobilitzar en el sentit d'impulsar aquesta comunitat de regants. Això va néixer, és a dir, neix d'una necessitat, perquè doncs, l'aigua és un bé comú escàs, però s'ha de ben utilitzar. Això el ben utilitzem, si en fem una bona gestió, tenim aigua. Això està demostrat que tenim aigua, no? Llavors, doncs, això va néixer amb un projecte doncs, que va començar de 800 hectàrees al municipi de Sant Jaume. Però vaig veure que això era molt poca cosa, era una cosa molt petita i tal, no? Després vam començar a parlar amb gent de la comarca, d'aquí del Baix Penedès, gent que hem sigut els de la comissió impulsora, es pot dir, no? Vam parlar amb el departament, vam parlar amb infraestructures de la Generalitat i ja a fer un projecte de 7.715 hectàrees de tots els 14 municipis del Baix Penedès. Clar, què va passar aquí? Que com a municipi doncs, que havia d'impulsar això, era un municipi que tenia més hectàrees de terreny per regar, en aquest cas era Sant Jaume dels Domenys. Teníem preparat la dicta per enviar-ho i tal, no? Però dels 14 municipis, aquestes hectàrees del Baix Penedès. Llavors, què va passar aquí, no? Que el govern va prendre cartes en l'assumpte, evidentment, no? Amb el suport del Departament d'Agricultura, d'Infraestructures, de Medi Ambient i tot. Bueno, llavors van voler que el projecte el fessin una mica més gran, no? Clar, més gran fins al punt que, sempre amb el suport del govern de la Generalitat, evidentment no, doncs es va convertir en un projecte de 62 municipis i gairebé 40.000 hectàrees, que és tota la vegueria del Penedès. L'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, l'Anoia i inclús una part de l'Alt Camp, no? Per tant, vol dir que bueno, és un projecte engrescador, és un projecte molt gran, però és un projecte doncs, amb mirades de futur, amb mirades llunyanes, no mirar només... Bueno, total, que llavors això, vam fer la primera assemblea fa el dia 20 de setembre de l'any passat, va fer un any el 20 de setembre, que van assistir potser més de 600 persones, llavors d'allí va sortir els de la comissió redactor dels estatuts i de les ordenances, no?, van fer diverses reunions, es fer una segona assemblea després el 20 de gener de l'any passat a Bellvei, i ara s'ha fet la tercera assemblea aquí el 30 d'octubre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, que ja no van ser tanta gent, però llavors aquí, amb aquesta assemblea, ja es va decidir, es va fer una, bueno, la Junta de Govern...
L'assemblea constitutiva, doncs, eh?
Exacte, els 19 membres i 19 suplents. Va sigut una, bueno, una junta pactada, podem dir, és a dir, consensuada. No vam haver de votar, no s'ha fet mai cap votació, tot el que s'ha fet s'ha pogut decidir per unanimitat de la gent que assistia, i aquí va passar el mateix. I ara tenim els 19 membres de la junta de govern constituïda, i ara, si Déu vol, el dijous, dia 20, aquest dijous, a les 7 de la tarda, fem la primera reunió de tota la Junta de Govern per escollir els càrrecs, president, vicepresident, secretari i tresorer.
Bueno, per tant, això i els tres, és el caure ja, eh?
Això està al caure, exactament. No? Què vol dir això? Vol dir que aquesta comunitat de regants ha començat a agafar forma, ja té forma, i podrem posar-se a treballar amb el sentit de que tampoc no hem d'esperar ni pensar que d'aquí 2 anys puguem regar, però sí que ara el que primer que es farà aquest mes de gener s'adjudicarà l'estudi de costos de tota la vegueria, de tots els municipis, i d'aquest estudi en sortirà a veure fins on podem arribar amb l'aigua. D'on vindrà l'aigua? L'aigua vindrà, potser faig la pregunta jo mateix, no?
Endavant, endavant.
Però vull dir que no vull fer un discurs molt llarg, perquè ja veig que tenim poc temps, no?
No, i a més té molt clares les idees.
No, tinc molt clares, això és veritat, sí. A veure, és un projecte engrescador, és un projecte apassionant, per dir-ho d'algun modo, i és un projecte que vol dir que podem canviar el futur de la comarca, de la vegueria. Perquè, evidentment, hi ha una cosa que la tenim a sobre, que és el canvi climàtic. Uh-huh. És a dir, hem de lluitar contra el canvi climàtic amb totes les eines. I una eina és poder aportar aigua, sobretot a les plantes, als ceps, als ametllers, als oliveres, als garrofers, etc.
Clar, és evident que la pagesia durant aquesta època de sequera ho va passar molt malament, i, per tant, una mica el que ens explicava, no?, que l'objectiu i, en aquest cas, la voluntat és de que això, si torna a passar a causa del canvi climàtic, tinguem doncs una sortida, que seria aquesta comunitat de regants. Magí, ens ha explicat que una de les primeres assemblees que es va fer va ser ara fa un any, però des de quan es porta treballant aquest projecte?
Treballant això portem gairebé més de 3 anys. Això s'havia començat amb persones del Baix Penedès per anar a buscar cubes d'aigua per regar a la depuradora de Sant Oliva. Què hi ha a Sant Oliva? Hi ha uns quants municipis, Vendrell, Sant Oliva, Isbal, etc., que aboquen l'aigua residual a Sant Oliva, la depuradora, aquesta macro depuradora. Aquí marxen gairebé 15 milions de litres d'aigua cada dia que se'n van cap al mar. Si vostè va a la platja de Sant Salvador, allà quan travessa el riu cap a... doncs veurà que allà hi ha un caudal d'aigua tot l'any, estiu i hivern, plogui o no plogui, doncs hi ha un caudal d'aigua impressionant, no? Mm. Clar, la principal font de subministrament d'aquesta aigua, que serà aigua regenerada, aigua depurada i aigua que es pot aprofitar per reg, no? Després, amb el conjunt de la demarcació, hi ha gairebé 34 depuradores en tota la demarcació aquesta, en tota la vegueria. Que això no vol dir que totes es puguin utilitzar per injectar aigua a la xarxa, quan això vagi madurant el projecte, però aquest és un dels principals subministraments d'aigua. Un altre subministrament pot ser el pantà de Foix, per exemple. El pantà de Foix és un pantà que s'aprofita mínimament amb els regants de baix de Vilanova i tal, no?, i de Cubelles, però que està mínimament, és a dir, no està prou utilitzat. I de passada tenim pous, per exemple, en tota la comarca, tenim pous que han tingut excessos de nitrat, que els hem hagut de tancar per nitrats, per aigudes de boca no serveixen, perdó, però que es poden utilitzar. És a dir, el projecte ho abarca tot, no? Però qui ens dirà exactament per on hem de caminar és l'estudi que es farà a partir del mes de gener, que s'adjudicarà aquest estudi, doncs, que a veure on podem arribar.
Això ara ens acaba de comentar d'on vindrà aquesta aigua que s'utilitzarà per regar els camps, les vinyes. Però en aquest cas, quin paper també hi juga la Generalitat de Catalunya? És a dir, com ha ajudat també des de la Generalitat a donar llum o a donar vida a aquest projecte?
No, una bona pregunta. A veure, per exemple, tenim tot el suport del govern, el suport de la conselleria, el Departament d'Agricultura, depèn del territori i medi ambient. No? És a dir, que les primeres reunions que hem fet amb el conseller, que han sigut diverses, no? Ja amb l'antic conseller, amb l'antic secretari general, però doncs, amb qui ens ha tocat més que res poder, per gestionar-ho, és amb el conseller actual, amb l'Òscar Ordeig, no? Que és una persona magnífica, al meu entendre. No? Clar, a part d'aquí, ja tenim d'on ha de venir l'aigua. Depuradores, aigua regenerada, i el que hem dit, no? Qui ho paga, això? Com es finança? Això és molt important. Perquè, clar, no ens pensem doncs, que ens arribi l'aigua a peu de finca i això no ha de sortir gratis. No pot sortir gratis. Regar, sabem que té un cost. El cost més car és no fer-ho. Jo sempre dic una cosa, hi ha coses, la lluita contra el canvi climàtic, el medi ambient, gestió forestal, gestió de boscos, si no es fa, és més car. El no fer-ho és quan surt car. Clar, dius aquí, el govern ha de posar per llei un 85% de la inversió. És una inversió que avui tampoc no tinc els números exactes de què costarà tot això, però ja ho tindrem, si Déu vol, entre un any i mig ho tindrem. El govern posa el 85%, però hi ha d'haver inscrites el 60% de les hectàrees de tota la taca que volem regar. Mm. És a dir, els pagesos vol dir que una mica s'han de mullar també, no? S'han de mullar amb el sentit que s'han d'inscriure, un 60% d'hectàrees inscrites, el govern posa un 85% dels costos. Aquest 15% restant, qui l'ha de posar? 15% restant l'han de posar entre els pagesos o bé mirar de buscar fonts de finançament per a altres bandes, l'ICF, les seccions de les cooperatives, bancs, caixes, etc. No? I potser les diputacions, els consells comarcals, els ajuntaments, també una mica poder ens tocaran una mica les cans i la butxaca per donar-hi suport, que de moment hem tingut el suport de tots els alcaldes, sobretot del Baix Penedès, perquè es van a veure alcalde per alcalde quan ho vam engegar això, no? I tothom ho va bé, i tothom m'ho ha vist bé. Vull dir, és un projecte engrescador, és apassionant i és un projecte que ens ha d'ajudar això, doncs, a poder assegurar la qualitat de les collites, la qualitat, la quantitat i després la supervivència de la planta. Perquè què ens va passar fa 2 anys? Que arreu de la sequera de fa 2 anys hi ha hagut un munt de 1.000 ceps del Penedès i arbres que s'han mort, a part de produir poc, alguns s'ha perdut fins a la planta. I aquí ho hem de garantir tot, sobretot la supervivència de la planta. Sempre s'ha d'entendre que és per cultius llenyosos, és a dir, la vinya, els garrofers, oliveres, ametllers, presseguers, etc. No? No és per hortalisses, no, l'aigua no serveix per hortalisses.
Ens ha comentat abans que potser d'aquí 2 anys no veurem encara regar camps i vinyes. Llavors, quin futur hi ha en aquest projecte? És a dir, quin és el procés que s'ha de seguir i quant de temps trigarem en veure que aquest projecte ja doncs, fa la feina i l'objectiu pel qual es va crear o pel qual s'ha creat?
De moment hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer, però sí que hi ha persones que això aquí creiem i que tinguem passió per tirar això endavant, no? Fa una pregunta molt, molt ben feta vostè, no? Quan arribarà l'aigua? A veure, jo ja estaria content que d'aquí 3-4 anys poguéssim començar a regar les primeres primera vinya, primers presseguers, primers... És a dir, és un projecte molt gran. Però jo a vegades ho comparo amb el projecte del Consorci d'Aigües de l'Ebre, que es va crear fa 35 anys i, per exemple, a Sant Jaume ens ha arribat l'aigua el 2010 o el 2011, ens ha arribat al cap de 25 anys gairebé, no? El projecte, si no el comencem, no arribarà mai l'aigua. Ho hem de començar, ho hem d'engegar, hi hem de posar fe, hi hem de creure, i sobretot amb el govern, no? I doncs els estudis que s'han de fer per veure a on te pot arribar l'aigua, perquè, clar, és molt possible que hi hagi algun municipi que l'aigua poder no hi arribi mai o tardi uns quants anys a arribar-hi, oi? Perquè, clar, l'orografia de tota la vegueria és molt diferent. l'orografia del Baix Penedès és molt, bastant uniforme, és a dir, no, però l'orografia de tota la vegueria és molt diferent, no? Vol dir que aquest estudi que s'ha d'encarregar, que s'ha de fer a partir de l'any que ve, és allà on ens dirà els costos que té, perquè, clar, que cada metro d'alçada que hem de bombejar l'aigua té un cost. És a dir, si hem d'anar a cotes de 200 metres d'alçada, té un cost. Si hem d'anar a cotes de 400 metres, té un altre cost, no? Llavors, hem de veure fins on podem arribar. I que tothom, doncs, que tothom tingui paciència, que la voluntat de la gent que hi hagi al davant toqui i toqui, que li toqui presidir, ser secretari, tesorer, vicepresident, etc., doncs han d'entendre doncs que es posarà tot l'esforç que faci falta perquè arribi l'aigua a quants més llocs millor i quan abans millor.
Clar, estem parlant de les dades que ens deia abans, de 62 municipis que s'han volgut incloure dintre del projecte i prop de 40.000 hectàrees. Això és una bestiesa.
Són moltes hectàrees.
Són moltes hectàrees. Clar, m'agradaria preguntar-li també per referents d'altres comunitats de regants, perquè hi ha comunitats de regants que funcionen aquí a Catalunya.
Bueno, Catalunya, el Segarra-Garrigues és un exemple, per exemple, no? És un exemple, el Segarra-Garrigues, de que fa molts anys que existeix, no? I que a més s'ha anat ampliant, s'ha anat fent obres d'infraestructura i que arriba l'aigua ja a molts llocs, no? Ara, per exemple, s'està gestant també el fet d'estudiar una comunitat de regants a la Conca de Barberà. Jo vaig estar fa gaires dies amb el company meu, el Fèlix de Bellvei, ens va demanar el director general que hi anéssim una mica a explicar la nostra experiència, que de moment és una experiència petita, però que ja ens hi hem bellugant, no? És a dir, que allà són unes 5.000 hectàrees, no és tan gran com aquí, però doncs, que també és un altre, doncs, bueno, el futur, com dèiem abans, no? És a dir, el canvi climàtic el tenim a sobre, d'això no ens n'escaparem. Aquestes temperatures tan altes i aquests períodes de sequera tan grans i aquestes pluges tan desequilibrades que cau molta aigua en un lloc determinat, que potser ja hi ha aigua i, en canvi, doncs, tenim comarques de Catalunya com és la Segarra, com és la Conca, i gairebé aquí mateix, que no és que estiguem en aquest moment en una sequera extrema, però que sí que estem patint una certa sequera, ja. És a dir, que llavors vol dir que el fet que un any ens hagi plogut, la gent de vegades ens podem relaxar, i no ens podem relaxar. Encara que hagi plogut aquest any i hagi fet una collita bastant bona, doncs tornarà a venir èpoques de sequera llarga, i períodes de sequera llargs. Què vol dir? Vol dir que hem d'estar preparats, que hi hem de posar tots els esforços que faci falta, evidentment sempre acompanyats del govern, hi hagi el que hi hagi, doncs per tirar-ho endavant.
Clar, també m'agradaria preguntar-li el suport d'altres institucions, com per exemple, no comentava que van anar a parlar amb tots els ajuntaments del Baix Penedès per iniciar el projecte, però també el suport que han tingut del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Totalment. Tots els consells comarcals, de tota la vegueria, els consells comarcals de tota la vegueria, tots s'hi han implicat amb el sentit de donar-hi suport. Hem de parlar amb les diputacions de Barcelona, de Tarragona, que hem de col·laborar-hi, i doncs no sé, podríem anar a Brussel·les també, no sé què haurem de fer, però el que sí que hem de fer és, no, és a dir, ara que ho tenim engegat, és aprofitar que el vent ens bufa a favor i anar a buscar suport i ajudes a tot arreu, no? I que això pugui tirar aquest projecte endavant, i si podem regar d'aquí 4 anys que no n'estiguem 6, per exemple, no?
L'objectiu seria com més aviat millor.
Com més aviat millor. Llàstima que no haguessin començat 10 anys més aviat. Jo ja feia bastants anys que estava predicant el tema del canvi climàtic que el teníem a sobre, perquè és que és una cosa que es veia venir, no? Ho teníem a sobre. I clar, això amb aquests anys, una mica el canvi climàtic és com un cotxe amb una baixada o és com una bola de neu, no? Que cada cop va agafant més embranzida, no? I llavors hem de pensar que això, hem d'estar preparats, hem d'unir esforços i tirar el projecte endavant com sigui.
Doncs veurem com segueix aquesta comunitat de regants, sobretot també posant el punt de mira en aquest dijous 20 de novembre per veure doncs, com s'acaba de constituir aquesta junta directiva. Magí Pallarès, president en funcions i promotor del projecte de la comunitat de regants de la Vegueria Penedès.
Bueno, un dels promotors, que he tingut molts companys meus que s'hi han afegit i que vull dir, hem fet pinya, sobretot a la comissió impulsora de persones del Baix Penedès, que hem sigut els que hem engegat, hem acabat, el bo ha sigut que s'hi ha afegit molta gent, no? I això és molt important. Però jo, vull dir, estic content dels companys que sempre han vingut al costat i que tots plegats hem fet pinya per tirar això endavant.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. També cal recordar que vostè és l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys i, per tant, doncs, amb orgull també que s'hagi iniciat doncs, un projecte aquí i que les assemblees i les reunions també hagin tingut lloc aquí al municipi. Doncs això també trobo que està molt i molt bé.
Bueno, és molt important i jo doncs, agrair tota la gent que ha vingut aquí al municipi i tal, no? Perquè doncs, bueno, ha sigut també una forma de conèixer el municipi de Sant Jaume i poder tenir doncs, això, tenir molts companys que han col·laborat, que hem estat junts amb aquestes assemblees i que tot s'ha aprovat fins avui, tot s'ha aprovat per unanimitat dels presents, que això és molt important. Consensuar les coses és molt important. I més, amb un projecte d'extrema necessitat com és aquest.
Doncs un bon inici per la comunitat de regants. Moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat.
Bé, gràcies a vostè, els que ens han escoltat. Moltes gràcies, bon dia tinguin.
Come on over, my sporting friend. Bring your favorite weapon. Show me how you make your mark from the whistle in the wind to the center of the heart. The moon is full, the night is clear.
Amb Jennifer Warnes, cantant de Hunter, ens plantarem a 11:15, escoltem el flash informatiu, què passa al Penedès i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa la nova campanya Casc Antic Segur, un dispositiu especial de vigilància que reforça la presència policial al municipi, especialment a les zones del Casc Antic i l'estació. La iniciativa consisteix en patrulles mixtes a peu formades per agents de la policia local i dels Mossos, complementades amb la utilització d'un dron de vigilància que dona suport a la detecció d'incidències i millora la capacitat de resposta. La campanya s'activarà durant les pròximes setmanes amb un seguiment continuat per valorar-ne els resultats i ajustar-ne les necessitats. El proper dimecres 3 de desembre a les 6 de la tarda se celebrarà a l'edifici de l'Enològica una audiència pública d'exposició del projecte de pressupost municipal per l'any 2026 a l'Ajuntament de Vilafranca. Aquesta audiència pública, que anirà a càrrec de l'alcalde Francisco Romero i del tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Miquel Medialdea, es farà prèviament al debat del pressupost per part del ple municipal. Les audiències públiques són un instrument d'informació i de participació ciutadana previst en el reglament orgànic municipal. Se celebren amb l'objectiu que les entitats i els ciutadans interessats puguin rebre oralment de l'Ajuntament informació de certes actuacions o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes. Les sessions d'audiència són públiques i estan obertes a la participació de qualsevol ciutadà o ciutadana. Aquest dijous se celebren diversos actes en el marc de la Festa Major de Sant Sadurní d'Anoia. A 6:15 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia acollirà la presentació del llibre Vull volar en globus, d'Àngels Pineda. Posteriorment, a 7:00, s'inaugurarà al claustre de la biblioteca l'exposició fotogràfica d'Aida Pallàs, Ecos de passions prohibides, una immersió a la casa de Bernarda Alba, que es podrà visitar fins al 23 de desembre. La jornada culminarà amb el concert de Laia Cartró, que presentarà el seu àlbum The Way In, al celler de la Fascina, a 8:00 del vespre. Divendres, dissabte i diumenge seran els dies grans de la festa, amb les cercaviles, els versots dels diables, el castell de focs i la tercera trobada de gegants i capgrossos. L'Ateneu Mugenc organitza un casal de Nadal el 22 de desembre i fins al 5 de gener. Fins al proper divendres 19 de desembre resten obertes les inscripcions al casal de Nadal que organitza l'Ateneu Mugenc Fent Poble. El casal es preveu realitzar al local 9 de Moja els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i els dies 2 i 5 de gener, en horari de 9 del matí a 1 del migdia. L'arribada és flexible fins les 10 del matí i hi ha la possibilitat d'acollida a partir de 9:15 del matí. La novetat és que dimarts 23 l'horari del casal serà de 9 del matí a 5 de la tarda, amb una sortida de natura. Es preveuen grups d'edats compreses entre els 3 i els 16 anys. Pels fills dels socis de l'Ateneu, el preu és de 90 euros per tot el casal. Per més informació, les persones interessades poden escriure a l'adreça de correu electrònic ateneumugenc@gmail.com.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tot seguit, un parell de propostes a la gent del detall. La primera, a Vilafranca. En aquesta entrevista us presentarem un acte únic i segurament irrepetible que tindrà lloc a Vilafranca el proper 21 de desembre i consistirà en la representació del cant de la Sibila i de la dansa de la mort de Verges, un projecte que contribuirà a finançar la restauració de Santa Maria i que impulsa la Fundació Futura Penedès. Avui a l'estudi de Ràdio Vilafranca comptem amb la seva presidenta, Coque Tuyà. Bon dia.
Hola, bon dia.
El patró Eloi Miralles, benvingut.
Gràcies, bon dia.
I ens acompanya també el director artístic del projecte, l'Oriol Pérez. Benvingut.
Moltes gràcies.
Coque, com s'ha gestat aquest projecte?
Home,
que segurament no ha estat gens fàcil convèncer tothom que heu hagut de convèncer de que això podia passar?
Bé, la veritat és que aquest projecte el portem pensant ja des del gener d'aquest any, com a conseqüència de que vam anar a veure el cant de la Sibil·la a l'església de Santa Maria del Mar i vam dir això ho hem de portar a Vilafranca. I després, doncs, presentant-ho amb els patrons, doncs, l'Eloi, que ha estat doncs, l'ànima, podríem dir, d'aquest projecte i de que hagin pogut vindre a la dansa de la mort aquí a Vilafranca, doncs va començar a treballar a través d'un amic seu per fer possible aquesta realitat.
Eloi Miralla, serà un acte, un fet excepcional, no?, reunir el cant de la Sibil·la i la dansa de mort de Verges fora de casa?
No és la primera vegada que coincideixen
les dues
manifestacions, però sí a Vilafranca, naturalment. Jo volia incidir en el que ha dit la Coque, de que realment, si no hagués sigut ella la primerament pensant la que va encendre la metxa per tal que això es pogués produir, no seríem avui aquí. El meu paper ha estat després encendre'm la llumeta de veure com podíem arreglar una mica més escenogràficament aquesta representació. I em va venir com la inspiració, diríem, gairebé devia ser el subconscient, dic jo, de pensar en la dansa de la mort de la processó de Verges del Dijous Sant. No oblidem, doncs, que el cant de la Sibil·la, a més de ser un cant propi del cicle de Nadal i que canta l'adveniment del Messies, doncs també té un rerefons apocalíptic que la dansa de la mort doncs, també el té, no? I tot i que no coincideixen amb dues manifestacions en el calendari, doncs ho feia una mica, diríem, tenia un component d'una mica de raresa.
Singular,
però,
no?
Però singular, tot i que, com explicarà també l'Oriol després, en alguna vegada el cant de la Sibil·la s'havia fet dintre la Setmana Santa, però bueno, això ja ens ho explicarà ell. El fet de poder conjuminar les dues coses, una dansa macabra, diríem, dintre d'un component litúrgic i el cant de la Sibil·la, que també és apocalíptic, ens va semblar que seria un tema doncs, de poder-ho singularitzar amb la unió de les dues coses, no? A més, l'espai que vam triar, l'església de Sant Francesc, que té una austeritat gòtica inqüestionable, amb unes parets pràcticament netes, només amb uns sepulcres o sarcòfags, que encara la fan més adient per una representació mortuòria, i el claustre bonic de Sant Francesc, per on deambularà també la dansa de la mort, tot això ens va fer pensar que era l'espai més adequat, malgrat que algú pensés que a Santa Maria hi hauria més auditori, no? Però bé, la cosa està així i procurem encabir el màxim de gent possible i els que no puguin doncs podran seguir per la filmació que em farà la televisió de Vilafranca i bé, esperem que sigui un èxit. El que voldria posar en valor és el fet que vaig comptar amb la col·laboració inestimable del meu amic de joventut, Josep Maria Ferrer, que és un psiquiatre de l'Institut de Xeus, que va viure tota la seva joventut, o una bona part, des dels 12 anys fins que es va casar, a Cal Clascar, al carrer de la Font. El seu pare era jutge comarcal, la seva mare mestra de l'escola Estalella, i degut a la condició d'ensenyants dels seus pares, va néixer a Verges. I això, el fet de ser vergelità, doncs va aplanar el camí perquè poguéssim anar a explicar-los a l'assemblea, millor dit, a la junta de la processó, les nostres pretensions. No va ser fàcil perquè inicialment ens van dir que no, però després, gràcies a les pressions d'algunes patums de la vila, doncs es va poder reconsiderar i fer una altra reunió. I
van votar en assemblea, no?
Ens van sortir, sí. Van votar pràcticament doncs, una victòria absoluta, perquè hi va haver unes abstencions que eren motivades perquè aquells que votaven no sabien massa de què anava l'assumpte, però no hi va haver cap vot en contra, que això és molt important.
També heu confegit un equip musical. Oriol, explica'ns com anirà la representació, quina forma se li ha donat, què heu pensat?
Bé, bàsicament feia falta, doncs, primer de tot, una Sibil·la, i aquesta Sibil·la doncs, ha recaigut a les mans de la mezzosoprano, no les mans, a la veu de la mezzosoprano, Noemí Martín Saavedra. I després, com que eren uns responsoris, unes respostes corals, polifòniques, doncs ho farà la mateixa polifònica de Vilafranca, que dirigeix el David Hernández Urpí, un organista també vilafranquí, de molt prestigi, el Jonathan Carbó, i sobretot el que és important, doncs, que clar, per tal de compensar, doncs, que ve tot una dansa de la mort, doncs possiblement la persona que en aquest moment més hi entén de temes d'interpretació del cant de la Sibil·la, que és també un vilafranquí, que és el Pere Lluís Biosca. Pere Lluís no podia venir a dirigir, per això ho dirigeix el David Hernández, però en tot cas no només s'ha prestat a la assessorament musical, de fet hi haurà un assaig amb ell, sinó també l'assessorament ritualístic, perquè no oblidem que això no és únicament una interpretació, serà, més ho hem congeminat de tal manera que sigui una espècie d'acte paralitúrgic en el qual doncs, hi ha algun element doncs, que ve del ritual. Això vol dir doncs, que part del cant de la Sibil·la, de la dansa de la mort, es podran escoltar doncs, peces de Johann Sebastian Bach, de Henry Purcell, de John Taverner, de Bartomeu Càrceres, i després, doncs, evidentment, amb tot el que es posarà. Com deia molt bé l'Eloi, l'església de Sant Francesc, una església fantàstica per aquest tipus de representació, i on també hi haurà doncs, l'olor, la llum, el silenci, per tant, que pot ser una experiència única i repetible.
Mística, gairebé.
Totalment.
Només podran participar d'aquesta experiència aquells que tinguin entrada i que estiguin a dins de Sant Francesc. Tot passarà a l'interior de l'església.
Tot passarà a l'interior de l'església, tot i que deia ara molt bé l'Eloi que començaran, deambularan també doncs, pel claustre. De fet, és el que té la singularitat que sigui una única vegada. Això també és un fet important, no? Clar, hi ha aquesta qüestió que també doncs, m'agradaria posar. Jo no soc vilafranquí, jo soc de Manresa i em van venir a buscar, sobretot perquè possiblement vaig escriure un llibre sobre la Sibil·la. I el tema és què ha despertat en l'inconscient col·lectiu aquesta fascinació pel cant de la Sibil·la. Bé, possiblement si obrim un diari o escoltem les notícies, dones compte que les coses no és que vagin gaire bé. És a dir, la idea d'un final doncs, hi és present, no? De que pugui passar quelcom molt seriós i d'aquí doncs, possiblement doncs, que Vilafranca també es vulgui afegir doncs, al voltant de les més de 40 poblacions catalanes que possiblement actualment s'estan representant o interpretant el cant de la Sibil·la pels vols de Nadal.
I la pregunta del milió, Coque, la resposta que els oients necessiten i volen saber, quan es posaran a la venda aquestes entrades, de quina manera, quin és l'aforament...
Bé, doncs he rebut bastantes trucades durant tots aquests dies i suposo que doncs, encara en rebrem moltes més i en tothom els dic el mateix. Les entrades es posaran a la venda el dia 10 de desembre a través de dos sistemes, o bé a través de presencialment que puguin anar al Fòrum Verger o bé a través doncs, de la plataforma que té de venda d'entrades PINAE.
Top Ticket.
Sí, Top Ticket. Agraïm de veritat la col·laboració de PINAE i doncs, esperem que tothom pugui gaudir de l'adquisició d'aquestes entrades perquè...
L'aforament és limitat?
L'aforament és limitat, com no pot ser d'una altra manera.
Sobre unes 400 persones.
400.
I el Fòrum Verger a la tarda, sobretot.
Sí, el Fòrum Verger és a la tarda.
Obra de tarda, sí. Ara ho haguéssim recalcat. I el cost d'aquestes entrades?
El cost de les entrades són 30 euros i la recaptació va doncs, per Santa Maria 2020 per acabar de la restauració de lo que seria doncs, la nostra basílica d'aquí de Vilafranca.
Clar, vosaltres n'esteu molt convençuts, però m'agradaria aprofitar aquests micròfons per convèncer tothom que serà un acte únic, místic, com deia l'Oriol, impagable.
També una cosa que no s'ha dit i que és important és que el cant de la Sibil·la va desaparèixer pràcticament dels països catalans arran de que no va ser una prohibició, però sí que va dimanar d'un canvi d'orientació de l'Església arran del Concili de Trento sobre els vols del 1575. Però s'ha conservat miraculosament a la ciutat de Mallorca, a Palma, i també a l'Alguer, a l'illa de Sardenya, on encara es parla avui dia el català després de 700 anys. Ara, com deia l'Oriol, moltes viles de Catalunya ja s'ha instituït també com un dels actes del cicle de Nadal. I doncs també dir que, tot i que Vilafranca és la primera vegada que confluiran amb dos esdeveniments, això ja ha passat abans a la catedral de Girona i a Montserrat, perquè la dansa de la mort, igual com passa amb la Patum de Berga, no surten de la vila. Hi ha tot un protocol que ho impedeix, o no sé que sigui una circumstància excepcional. I aquesta vegada doncs, ho és, perquè ja et dic que s'ho han rumiat dues vegades i al final han dit que sí, i també contribuirà, en certa manera, no solament a acostar la relació entre Verges i Vilafranca, sinó també perquè amb ells els servirà com un element més positiu de cara a aconseguir la declaració de patrimoni material de la humanitat. per la UNESCO. Jo crec que el fet de veure'ls deambular per dintre les de Sant Francesc, com deia abans a l'Oriol, serà un espectacle únic i potser irrepetible, tot i que esperem també que la iniciativa de la Coque pugui tenir continuïtat i que puguem veure molts més anys el cant de la Sibil·la dintre el cicle de Nadal, probablement la mateixa nit de Nadal o el que l'Església de Vilafranca tingui per bé de decidir.
Una proposta única i molt singular que ens fa Futura Penedès per aquest proper 21 de desembre. Gràcies per fer-ho possible a tots i per haver-nos acompanyat. Sort.
Moltes gràcies.
Gràcies.
La segona proposta d'aquesta gent del detall ens porta cap a la masia Prunamala, a Sant Sadurní, on dissabte se celebra l'esdeveniment Food Market Penedès, organitzat per Estrès i Adrenalina. Una jornada on es podrà gaudir de gastronomia i beguda local, música i experiències automobilístiques. El que farem ara és anar cap a Ràdio Sant Sadurní, on el Miquel Cuenca ja es troba amb un dels organitzadors d'aquesta activitat.
Ens trobem amb Carles Selma. Ell forma part de l'empresa organitzadora d'aquest acte que comentàvem, d'aquest dissabte, dia 29 de novembre, a la masia Prunamala, l'empresa Estrès i Adrenalina. Carles, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Un acte, comentàvem darrere de micròfons, que és el primer que feu propi, un esdeveniment propi. Vosaltres ja organitzeu altres actes, però aquest any i aquest dissabte us llanceu a un tema propi i amb tocs personals, podríem.
Sí. Sí, nosaltres, de fet, fa 25 anys que organitzem esdeveniments, bàsicament per turisme i turisme de negoci. Jo crec que vam ser els primers aquí al Penedès, i potser Penedès i Garraf, i ara hem decidit de muntar el primer esdeveniment propi. O sigui, fins ara hem estat muntant esdeveniments per altres empreses, és la nostra tasca principal durant l'any, i ara creem aquest propi.
Un food market aquí al Penedès amb diferents esdeveniments. També tindrem música, tenim zones de descans, si ho passem a l'anglès, zones de chill, uns chill-outs. També tindrem gastronomia i també tindrem, òbviament, productes de la vinya.
Sí, sí. En essència, hi ha una finca nostra, que són 3 hectàrees, 30.000 metres quadrats, que estaran destinats a això. I una miqueta és la part gastronòmica, potenciar-la, que és el que jo trobava a faltar personalment anant amb altres trobades de tastos de vins i de caves al territori. I mirarem de tenir més presència de restauració de veritat aquí, i després que hi hagi altres complements. O sigui, hi ha una part de fira comercial relacionada una mica també amb el Nadal. Totes les empreses que participem seran empreses locals, excepte un restaurant que treballem habitualment, que és una barbacoa, una parrilla argentina, que ens agrada, que és molt xulo, però la resta tot són empreses locals, i intentem donar una miqueta el toc aquest que deies, no? Aleshores, sí, hi ha zones per relax, hi haurà aquí una estació, hi haurà un espai destinat a prova de cotxes, que tindrem uns conductors professionals que ens portaran, però això és un fet diferencial d'altres trobades, d'altres coses que es fan, i això ve de la mà d'Autocam. Autocam és un grup de concessionaris de cotxes de Vilafranca i de Vilanova que han apostat per això també. Aleshores, ells fan una convidada als seus clients i clients potencials, l'històric que tenen. Tindrem una flota de vehicles allà amb conductors professionals i pujarem, farem el circuit de tot terreny. Això ve una miqueta, a tothom qui vulgui pujar, això ve una miqueta de que jo recordo anys enrere amb nostàlgia al Saló de l'Automòbil de Barcelona, que hi havia unes zones dinàmiques de 4x4, unes zones que es muntaven allà, en aquell cas artificialment, muntaven uns circuits, i hi havia les principals marques de cotxes d'aquell moment que allà convidaven a pujar a tothom qui assistís a la fira. I era realment un atractiu important per la fira, era un afegit, i això s'ha anat perdent amb els anys per diferents motius, no? Aleshores, com que nosaltres tenim aquí els espais per fer-ho i els professionals i sabem el que s'ha de fer, doncs ho hem proposat a Autocam i ha cregut, i farem una miqueta aquesta rèplica, però a nivell local. Aleshores, això és, de per si és un atractiu, és algú per dinamitzar. Després també hi haurà un grup de 14-15 persones que estaran tocant jazz en viu durant el dia, i diferents activitats. O sigui, el que volem és que la gent vingui, que estiguin a gust, que estiguin com a casa, amb un entorn totalment natural, totalment retirat, amb bones vistes, i res, esperem que funcioni i que tinguin ganes de tornar-hi.
Òbviament estem rodejats de vinyes, per tant aquestes rutes seran per al territori d'aquí al Penedès. Aquestes persones que vulguin fer les rutes, què se'ls oferirà a banda també del transport?
No, realment no seran rutes, sinó que els cotxes que hi hauran per provar, en aquest cas acompanyant, que hi hauran conductors professionals, serà dins de la nostra finca.
Val.
O sigui, dins de la nostra finca, entre mig de vinyes, hi han muntats uns recorreguts de dificultat per posar a prova una miqueta els límits físics dels vehicles, i aquí és on podran pujar, i això està al costat de les zones de tas, dels cellers, de la barbacoa, etc. Vol dir que mentre un puja, l'altre està prenent alguna cosa i es pot veure des de fora, que és entretingut, no?
En aquest sentit, abans em comentaves que és un acte que és el vostre esdeveniment propi que feu a l'empresa. Això també us dona molta llibertat, no?, per fer, bàsicament, el que us agrada a vosaltres i als vostres gustos, i crear un esdeveniment, pel que estic veient, bastant divers, amb diversos actes, diverses activitats i una oferta molt variada per tothom.
Sí, evidentment que ens el fem una miqueta a la nostra mida, i l'objectiu és això, no?, que hi hagi una miqueta de participació, que sigui variat i que hi hagi més coses a fer. O sigui que d'alguna manera que tothom s'hi trobi gust, no? Afegir dins d'això que hi hauran dos grans espais, hi haurà un espai que serà dos grans espais que són més o menys repartint la finca en dos parts, un que és per on accedim, i aquí és on tindrem les zones dinàmiques de cotxes i per fer alguns tastos, etc. I després hi haurà una altra zona que està en un nivell una miqueta més alt, parlant de desnivell de metres, sobre el mar, i aquí es pot pujar a peu, o si no, tindrem uns cotxes llançadera, uns tot terrenys descapotats, tipus safari, per pujar a les persones que hagin menjat massa i els hi pesi la panxa, o que són persones més grans, o simplement que els hi faci gràcia pujar. O sigui, tindrem uns conductors per portar-nos a la segona zona, al segon espai, que d'aquí hi ha unes vistes molt maques i on hi haurà la major part de restauració i de comerços del poble. Aleshores, per aparcar, el més fàcil és a la zona que s'anomenava l'acampada jove, que és al costat de Covides. O sigui, anant cap a Calmota, és al costat de Covides. Hi ha una esplanada molt gran allà, ballada, hi haurà una persona indicant el pàrquing. És totalment pla, està desbrossat i estem a 200 metres a peu pla i asfaltat de l'accés de l'activitat del recinte.
A nivell de preus hi ha diversos tipus de consumició?
A nivell de preus, sí, a nivell de preus realment va tot en fitxes. O sigui, nosaltres diem que hi ha una entrada, però l'entrada són bàsicament consumicions mínimes, com si vas a un restaurant, no?, però al final tots són fitxes de 3 euros i mig. Podrien ser tiquets, però en comptes de tiquets són fitxes, seran com unes plaques de cava, i aleshores tu amb aquestes fitxes decideixes on te'ls gastes. No? Cada restaurador o cada celler demanarà les fitxes que cregui, però hem intentat, hem fet l'esforç en que hi hagin bastantes coses a triar per una fitxa i per dos fitxes, perquè pugui ser una miqueta com fer anar de tapes, que a mi personalment m'agrada molt i trobo que és una cosa molt fresca i molt que es presta molt pel que anem a fer, i que també et permeti tastar moltes coses. Els restaurants s'estan esforçant en tenir una oferta variada i bona, i és restauració, i ostres, és bo que podem provar moltes coses.
Abans m'has dit que el que us agradaria en aquest esdeveniment és potenciar precisament l'apartat de la gastronomia.
Sí, correcte.
Per què?
Doncs perquè jo trobo que estem un territori que es fan moltes coses de promoció per vi i per cava, que està bé, que nosaltres tindrem aquí vi i cava de manera predominant, però també tindrem unes barres per refrescos, cervesa i tal, no serem exclusius amb això, perquè el que no li agradi, doncs que pugui prendre altres coses, però creiem, o jo a nivell personal sobretot, que al final per valorar un bon vi o un bon cava, l'ideal és acompanyar-ho d'un bon menjar, o sigui, un bon maridatge. I per reforçar un bon menjar, si acompanyes amb una copeta de vi o de cava, doncs també millora, no? Aleshores, això és el que jo trobo a faltar, sobretot amb aquestes trobades, no? Més menjar i en proporció a les opcions de beure que hi ha, no?
Teniu alguna previsió ja feta o si ja teniu l'objectiu de fer-ho més sovint aquest tipus d'actes propis com aquest food market?
A veure, aquest és un primer acte i hem de ser modestos perquè hi posem tots els esforços, tot il·lusió i al final tenim potser 6 restauradors i 5 cellers, diria, 5 o 6 cellers, més les barres, més el comerç. Hi ha 20 i pico d'empreses aquí involucrades que han confiat en la iniciativa. Per tant, la il·lusió i la previsió és que sigui un primer d'altres, no? Però, bueno, hem de començar ara amb aquest, ens hem de concentrar en aquest fins al final i després ja parlarem de les pròximes edicions.
Doncs esperem, Carles, que sigui tot un èxit. Recordem, aquest dissabte, dia 29 de novembre, a la Masia Prunamal, a partir de les 10 del matí, aquest food market penedès que organitzeu des de l'empresa Estrès i Adrenalina amb diverses activitats, també gastronomia i també el sector vitivinícola. Moltes gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Penedès en xarxa.